Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de matí amb més sol i tarda mitja ennuvolada. L'estat del cel serà variable, però en general dominarà el sol, amb una temperatura una mica més baixa.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Bon dia a tothom. Avui és 7 de març, demà és 8 de març, per tant, Ràdio Capital s'adherirà a la vaga feminista del Dia Internacional de la Dona. Farem un supermatí de butxaca en què no hi sonaran veus femenines i durant tot el dia ens afegirem a aquesta reivindicació. Costa de saber què és el que hi hem de fer els homes en aquesta vaga. Jo trobo que el que hem de fer és guiar-nos per la nostra, pel que nosaltres considerem, si veiem una cosa que jo crec que és òbvia, que és que hi ha un masclisme predominant a tot arreu i s'ha de trobar alguna manera que això es pugui reflexar, i en un dia com una vaga trobo que és la manera idònia, però el que no hem de fer els homes és posar-nos al capdavant de les reivindicacions i voler obtenir tot el protagonisme, com per exemple vam veure que hi feia Pablo Iglesias en un missatge a Twitter, tot i que ell va desmentir que la imatge que havia publicat el seu partit en què apareixia ell d'esquenes i dient vuelve, perquè torna de la seva del seu període de baixa maternal, baixa paternal en aquest cas, això és justament fer aquesta imatge un dia abans de la vaga feminista, trobo que no era gens adient. Per tant, demà, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, avui al Supermatí repassarem totes les activitats que s'hi fan al Baix Empordà. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Repassem, Eugènia Güell, bon dia. Les activitats que es fan demà al Baix Empordà amb motiu de la vaga feminista.
Des d'avui ja comencen les activitats i en alguns pobles s'allarguen fins a la quinzena d'aquest mes.
Doncs després la repassem. El procés participatiu popular als pressupostos del 2019 a la Bisbal va fer ahir un nou pas endavant. Bon dia, Manel Magrinyà.
Bon dia. Els pressupostos participatius del 2019 ja fan camí a la Bisbal.
Estem contents de la participació que hi ha hagut, de moment. La participació en tema de propostes han arribat més o menys a unes 100. Algunes han sigut repetides, d'altres s'han hagut de descartar, ja sigui per sobrepassar l'import de 100.000 euros. Una altra causa seria que són coses que ja assumirà l'Ajuntament. Una tercera que no siguin competència municipal, no siguin inversió o altres.
Ahir a les 8 de la nit va tenir lloc a la Biblioteca Lluïsa Duran la sessió general de debat i priorització sobre les propostes presentades.
Una notícia que no és gens nova. I no és l'únic cas que veurem, que és divisió en alguns partits independentistes en alguns municipis del Baix Empordà. En aquest cas estem parlant del partit d'Esquerra Republicana a Calonge i Sant Antoni, que ja us havíem explicat que havia tingut complicacions per escollir el seu candidat per les eleccions municipals, i ara Norbert Botella, que fins ara era regidor d'aquest partit al municipi, passarà a ser no adscrit per discrepàncies amb la formació per haver escollit Miquel Belloc com a candidat. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Assegura que no és l'única marxa, sinó que se'n van 13 dels 23 militants que fins ara tenia Esquerra al municipi Calongi. Botella diu que està preparant una candidatura alternativa de quilòmetre zero amb bona part d'aquests exmilitants del Partit Republicà.
Alguna cosa falla en els processos de primària quan hi ha un resultat i després d'aquest resultat cap dels altres dels rivals del candidat que ha guanyat estan d'acord. Aquí hi ha un problema, per una banda, d'assumpció dels resultats de les primàries, però per altra, crec que de format de les primàries que no donen prou legitimitat al guanyador. Tot a punt per la segona edició de la campanya gastronòmica de la cullera i el bacallà de Platja d'Aro. Maria Monteys, bon dia.
Bon dia. Del 8 de març al 7 d'abril, els visitants podran gaudir d'aquesta iniciativa impulsada per Aro Impulsa, Regidoria de Promoció Econòmica, l'Associació Nit i Dia d'Hoteleria i Restauració i Oci Nocturn.
Aquest mes començarà la Volta Ciclista a Catalunya amb un inici i final d'etapa a Sant Feliu de Guíxols. Bon dia, Laia Bodró.
Bon dia. La ciutat acollirà el final de la segona etapa i l'inici de la tercera. La Volta no parava a Sant Feliu des de l'any 1994.
L'activitat d'avui al Baix Empordà, l'activitat cultural d'avui, passa per Sant Feliu de Guíxols, perquè avui a l'agenda us explicarem, us recordarem que ha començat la campanya gastronòmica del Peixo Palo.
Bon dia. Aquesta setmana ha començat la campanya gastronòmica del Peixo Palo, on participen una quinzena de restaurants i on es recupera aquest plat tradicional de Quaresma, fet a partir del bacallà sec.
Dia marcat, gràcies Martí Seguer, dia marcat per la gastronomia, també al nostre supermatí. El temps, després d'algun ruixat aquesta nit, perquè n'hem tingut. Quin temps ens espera avui? Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Dijous comença amb un cel una mica entrenyinat, amb alguns núvols alts, però el matí en general serà assolellat a gran part de la comarca. De cares a la tarda, els núvols tornaran a guanyar protagonisme, deixant el cel mig ennuvolat o fins i tot força tapat en alguns moments del vespre. La temperatura experimentarà un lleuger descens respecte als dies anteriors, amb una mínima per sota dels 5 graus i una màxima entre els 15 i els 17 graus. Demà, en general, serà un dia assolellat, sobretot pel matí, però amb alguns intervals de núvols cap a la tarda.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. De la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele. Ningú no és perfecte. Amb Ignasi Herbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, JP Pimeni and the Blackbirds. En la mar del Black Music Festival, J.P. Bimeni, músic autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 2:15 vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el 7 de març a Palafrugell.
Consulta totes les ofertes. Et pots inscriure a un màxim de 7 abans del dia 24 de febrer.
Si el teu currículum compleix amb els requisits, et convocarem per fer entrevistes. Tota la informació a ipep.cat.
Ràdio Capital, el supermatí, les 8 i 8. Demà és 8 de març, Dia Internacional de la Dona o Dia de la Dona Treballadora, un dia que cada any es reivindica més que coincidim amb el dia de la vaga feminista. Repassem l'agenda d'aquests dies en relació a aquesta qüestió. Com ho tenim, Eugènia Güell?
Doncs mira, a Castell Platja d'Aro hi ha activitats des d'avui mateix fins al dia 9 de març. Avui es presenta el llibre 100 dones catalanes, 100 inspiracions creatives d'Antoni Jalón, qui demà, dia 8 de març, es farà la concentració i lectura del manifest a les 5 de la tarda a l'Ajuntament de Platja d'Aro. A Santa Cristina d'Aro, a banda de l'estrena del documental Amb ulls de dona, a les 7 a l'Esplai d'Aura, s'entregaran els premis del quart concurs de microrelats de dones de Santa Cristina, i el dissabte, dia 9, tots els municipis de la Vall d'Aro faran la segona caminada per la igualtat, que recorrerà els 7 quilòmetres de la Via Verda. Pel que fa a Sant Feliu de Guíxols, el matí es farà una sortida a Santa Pau i un dinar de germanor, i a les 12 la lectura del manifest i una projecció audiovisual titulada Si parem les dones, parem el món. A les 7 de la tarda s'il·luminarà l'Arc de Sant Benet i es presentarà la cançó Allibera't a càrrec de Controvèrsia, un grup musical de joves a la ciutat. Si aneu a Begur aquest divendres, hi haurà una sessió de cinema amb una pel·lícula relacionada amb el Dia de la Dona, i a la Bisbal hi haurà activitats durant tot el dia, començant al matí amb un taller de pancartes reivindicatiu al Pont Vell i la lectura de manifest a partir de les 12 i una cantada itinerant pel centre de la Coral Veus. A partir d'aquí hi haurà la possibilitat de desplaçar-se a la manifestació de Girona i a la nit, a la tornada de Begur, una festa feminista alternativa. A Calonja i Sant Antoni durant tot el dia es farà un col·legi popular a la plaça de la Concòrdia i una exposició jove al Teatre Fontova amb vídeos i concursos durant tota la jornada. I anem acabant, a Palafrugell es farà un sopar de dones compartit i el dia 9 de març la 7a Vicky Marató Dones de Palafrugell. A Palamós, a banda del manifest i la concentració habituals, hi haurà teatre i un taller reivindicatiu de pancartes i vagines i la presentació del llibre Mi amiga, Meno i jo. Això no és tot, trobareu tots els detalls i més esdeveniments al web de radiocapital.cat.
Moltes gràcies, Eugènia Güell. El procés participatiu popular en els pressupostos del 2019 a la Bisbal avança, i ahir es va fer un acte que va tenir lloc a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal. Connexió amb la capital del Baix Empordà, Manel Magrinyà.
En la sessió general es van presentar les propostes que aniran a votació per tal de quedar vinculades a la partida d'inversions dels pressupostos municipals del 2019. La partida destinada a la participació enguany és de 140.000 euros, enfront als 95.000 que s'hi van destinar l'any passat. La votació es farà en dos blocs. Un, els de les propostes que tenen un cost d'entre 50.000 i 100.000 euros, i de les que s'haurà d'escollir una. Les més nombroses demanen millores en la via pública, bàsicament asfaltat i voreres de diferents sectors, però també millores en seguretat vial i aplicació de producte antilliscant en d'altres. També es proposen millores a la piscina municipal, instal·lar energia solar als edificis públics, canviar les bombetes dels fanals per bombetes LED o adquisició d'una màquina de cinema pel Mundial, entre d'altres. De propostes menors a 40.000 euros, n'hi ha al voltant de 21. A tall d'exemple, millores en zones verdes, més aparcaments per bicicletes, espai de socialització per gossos al centre, carregadors per cotxes elèctrics i híbrids i una estació meteorològica urbana al passeig Marimon Esprer. Josep Maria Castells, regidor de Participació Ciutadana.
Esmentar que, segona cosa té també molt bona això, és que copses molt bé quina és la problemàtica o com veu la gent que participa fent propostes a la ciutat. Així doncs, sí que podem destacar que el tema de les voreres és una de les preocupacions grans que hi ha a la Bisbal, que cal dir que ja hi ha un pla de voreres de l'Ajuntament. Tot i això, si al veure que hi havia aquesta consideració i aquesta preocupació tan gran, hem cregut oportú posar 100.000 euros de pressupost participatiu per augmentar la partida que aniria destinat a aquesta finalitat.
Un cop publicades les propostes finalistes, les votacions tindran lloc entre el 11 i el 22 de març per via telemàtica. Hi hauran dues jornades de votació presencial a peu de carrer els dies 15 i 22.
Moltes gràcies, Manel. Tenim polèmica a l'Esquerra Republicana a Calonja. És una polèmica que continua, perquè la setmana passada us explicàvem que Esquerra havia hagut d'escollir el seu candidat a l'alcaldia de Calonja i Sant Antoni, Miquel Batlloc, a través d'una gestora. Això va provocar una forta divisió interna. Aquesta continua tenint efectes en la formació independentista, de la qual s'ha desvinculat ara Norbert Botella, que passa a ser regidor no adscrit. Ens amplia aquesta informació de tot el que ha passat amb Pedro Ruiz.
Botella argueix que marxa del seu grup perquè discrepa del rumb que ha pres el partit amb l'elecció de Belllloc a través d'una gestora. De fet, segons ell, no és l'única marxa, sinó que darrere seu se'n van 12 militants locals més dels 23 que fins ara tenia ERC a Calonja i Sant Antoni. Per Botella, tot es desencadena quan Sergi Abad decideix fer un pas enrere i s'obre una pugna interna per encapçalar la llista. Segons sosté, es van convocar unes primàries on van concórrer ell mateix i d'altra banda Miquel Belllloc. En una primera convocatòria es va produir un empat entre ambdós, mentre que la segona va guanyar l'actual alcaldable republicà per un vot. Més endavant es produiria una assemblea local extraordinària de l'organització per procedir a la confecció de la llista, on van sorgir fortes friccions. De fet, tal com afirma Botella, Belllloc va anunciar que es retirava. En declaracions a Ràdio Capital, l'actual alcaldable d'Esquerra deia que, sense haver confeccionat encara la seva planxa electoral de candidats, es va trobar amb moltes traves que el van portar a aquesta renúncia.
Clar, però aquesta renúncia no es va acabar efectuant perquè Belllloc es va retractar de la decisió. Segons ell, va explicar aquesta emissora que és la cúpula d'Esquerra qui el va convèncer per seguir endavant. Què va passar a partir d'aquí, Pedro?
Doncs dies posteriors a aquests fets i trobats en aquest punt, segons Norbert Botella, s'acorda la celebració d'una assemblea per decidir si s'accepta aquesta rectificació i apunta que surt que no. En aquest context, Belllloc diu que la cúpula d'Esquerra li continua donant suport i que aposta per muntar una gestora. El dia 6 de febrer haurien d'haver-se produït unes primàries per escollir novament qui seria l'alcaldable, però el 4, segons Botella, Esquerra anul·la aquest procés per defectes de forma. Davant d'aquesta situació, Norbert Botella, que compagina el seu càrrec de regidor amb la feina de professor de secundària, diu que alguns militants van presentar una queixa a la Comissió de Garanties del partit, però que no han rebut resposta. Ara assevera que estan preparant una candidatura alternativa de quilòmetre zero, que podria concórrer a les eleccions del proper 26 de maig. Així doncs, Esquerra, que és el principal grup de l'oposició a Calonja, passa a tenir 4 regidors i Botella se suma a Joan Pons com a regidor no adscrit.
Per si no faltaven candidatures independentistes en aquest país, no? Ja està tot a punt perquè aquest divendres 8 de març comenci la segona edició de la campanya gastronòmica d'hivern, la cullera i el bacallà a Platja d'Aro. Una iniciativa que impulsa la regidoria de promoció econòmica de l'associació Nit i Dia Hoteleria i Restauració i Oci Nocturn. Anem cap a Platja d'Aro, Maria Monteis.
Exacte. En l'edició d'enguany hi ha 5 establiments més. Per tant, ja sumen un total de 18 restaurants. Els visitants podran escollir menús que tenen un preu d'entre 22 i 35 euros i que consta d'un entrant i postres a escollir i un plat principal de bacallà per gaudir-ne amb cullera. La propera acció al municipi vinculada a la gastronomia també serà aquesta primavera, amb la quarta edició de Xics Gastronòmic, quinzena gastronòmica infantil de Castellà. Platja d'Aro i Segaró, del 18 de maig al 2 de juny. Es configura per una triple proposta: tallers d'alimentació a escoles de primària i a l'Institut de Secundària del municipi, campanya gastronòmica amb menús infantils a diversos restaurants i un programa d'activitats familiars, culinàries i esportives. Podeu consultar a la pàgina web de Ràdio Capital tots els restaurants que participaran en aquesta segona edició.
Els esports.
Supermatí.
Del 25 al 31 de març es durà a terme una de les competicions ciclistes per etapes més importants, inclosa a l'UCI World Tour. Enguany torna a passar per la nostra comarca, però amb un esdeveniment més important, perquè Sant Feliu de Guíxols acollirà un final i inici d'etapa, cosa que no passava des de 1994, a Laia Bodro.
Aquell any la ciutat va acollir una contrarrellotge individual que va guanyar el basc Aitor Garmendia, de l'equip Banesto. L'any passat, la cursa també va passar per aquesta ciutat. Serà el proper 26 de març quan la segona etapa, que sortirà de Mataró, arribarà a Sant Feliu. Abans, però, passarà per més poblacions baixempordaneses com Sant Sadurní de l'Heura, la Bisbal, Palafrugell, on pujaran el Far de Sant Sebastià, Palamós, Sant Antoni, Platja d'Aro i Romanyà. L'endemà s'iniciarà a Sant Feliu la tercera etapa, que els portarà per la carretera de la Ganga i acabarà a Setcases, a l'estació Vallter 2000. Aquesta serà la 99a edició de la Volta, la tercera carrera ciclista més antiga del món, després del Tour, amb 105 edicions, o el Giro, amb 101. Una de les principals atraccions d'aquesta edició és la participació del britànic Chris Froome, 4 vegades vencedor del Tour i l'últim guanyador del Giro. El guanyador de les últimes dues edicions de la Volta, Alejandro Valverde, també participarà en aquesta edició.
Gens malament, no?, aquesta edició de la Volta que passa per Sant Feliu de Guíxols. De fet, comença i acaba una de les etapes a Sant Feliu de Guíxols. L'hora del comentari de la xef Lola Puig.
Oda a la cuinera empordanesa. Que què s'hi cuina a la cuina? Si tanquem els ulls i visualitzem una cuina amb vapors que aboquen una bona menja, solem veure una dona remenant la cassola, fent la picada o l'alioli, tallant la ceba al bol amb l'arrel cap amunt pel sofregit, cargolant canelons, embotant botifarres, batent les sopes, pastant els brunyols, netejant peix o desfilant bacallà, repelant mongetes per l'escudella, fent la pilota amb gorgil, enterrant les cebes a la cendra de les brases, picant les patates amb pela pel trinxat, suprimant els peus per rostir-los, fent el tastet de l'arròs negre o la salseta del niu. Ella està molt concentrada amb el que fa. La improvisació és lo seu. Panxa contenta, totalment integrada amb allò que té entre mans. S'ha aixecat de bon matí per anar a comprar els primers pèsols, la sèpia pescada aquesta nit al peixater de confiança, i el pa del millor flaquer del poble. Llavors passa per l'hort a collir la verdura que posarà a taula abans del guisat i les herbes tendres per a sopes i picades. Té al cap complaure els de casa amb el plat que sap que tindrà èxit. El temps s'esfuma entre els aromes de les cassoles. La complexitat dels plats són incompatibles amb els rellotges. I és que és a la cuina on es couen també tots els temes de la llar. És el centre de poder de la casa. La podríem veure fent els nixtamal per les tortilles, modelant els tlacoyos, pastant la farina en recipient de fang per fer el pa planer, o molrant les espècies i herbetes del curri. Només que aquesta gran dona és la que tenim a casa, a l'Empordà. La cuinera empordanesa compromesa és una cuinera d'arrels. La sento responsable amb els ingredients d'aquí. És fidel al productor que té un bon producte. Cuina el que toca per temporada. Manté vius els plats tradicionals ancestrals. Porta el paisatge al plat a través d'un procés alquímic secret, confidencial, d'àvies a netes.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs avui tenim al telèfon en Carles Puig, que repeteix com a cap de llista de la CUP a la Bisbal, que va presentar la candidatura per les properes eleccions municipals. Senyor Puig, bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Una candidatura on les 7 primeres persones són Carles Puig, Alba Soler, Espera Maruny, Neus Somalla, Xavi Bonet, sí, Susana Noguer, Jordi Patau. Sí. I també tenim l'Adrià Pujol, per tant, dos col·laboradors de Ràdio Capital en aquesta llista. Parlem de la llista. Heu fet una llista potent i la primera pregunta que us vull fer i que faig a tots els candidats és quins són els principals reptes que entoma aquesta candidatura de cara al 2020? Què és el que cal canviar abans de les properes eleccions municipals? Les properes no, les del 2023, diguem.
Què és el que cal canviar en el municipi? Bueno, la veritat és que veient com funciona un ajuntament per dintre, vull dir, nosaltres ens vam presentar fa 4 anys, amb zero experiència municipal, tu pots tenir molt bones idees, però quan te trobes com funcionen les administracions per dintre, que, bueno, veus realment que la capacitat de canviar coses és complicat, però que es poden fer moltes coses. I aquí jo crec que un dels reptes més importants és fer partícips els treballadors de l'Ajuntament, que són molt importants perquè els ajuntaments funcionin bé. I això, bueno, crec que és un repte molt important que hem d'entomar tots els que ens presentem a les eleccions. Reptes importants, bueno, n'hi ha moltíssims, perquè bueno, hem intentat fer coses, però és complicat perquè l'administració, com deia abans, funciona amb unes dinàmiques i amb unes velocitats que moltes vegades la gent del carrer no n'és conscient. I tu, quan entres en política, en aquest cas, ho veus i has d'assumir la responsabilitat de que a vegades hi ha coses que et compromets a fer i que no els pots fer pels tempos de l'administració, no? I això és un repte que ens hi trobem tots, eh? Sí, el partit que sí. Nosaltres, com a CUP, el que tenim clar és que hem intentat engegar molts projectes, vull dir, les àrees que han portat nosaltres, i després també reconec que, bueno, el primer any amb Esquerra va costar una miqueta, perquè nosaltres tenim una manera de treballar, ells tenen una altra manera de treballar, però després, a partir del segon any, hem trobat unes dinàmiques molt positives de treballar. A vegades ens posem d'acord, a vegades no, però hi ha aquest debat que fa que entomem els temes amb la millor de les intencions, i moltes vegades costa una mica de, doncs, ostres, estar encertat, a vegades també ens equivoquem. Vull dir, però això ho han d'assumir-ho, no? A vegades hem fet coses bé i coses no tan bé. Però bueno, el repte ha sigut important. Des de la CUP, doncs, hem apostat molt per la cultura participativa, per la cultura, el tema cultural, que sigués accessible a tothom, engegar una pila de projectes, vull dir, coses que venien, doncs, vinga, va, com ho fem? Jo, des de l'àrea de cultura i en el Terracota Museu, he sigut bastant present en aquest tema, que posa un municipi totalment igualitari, treballar molt els temes de la violència de gènere, la violència en els actes festius, l'àrea de joventut, doncs, donar-li, dotar-la perquè tingués un espai jove que no existia, perquè fem moltíssimes coses, i bueno, jo crec que és continuar aquestes dinàmiques. I després, bueno, hi ha temes, bueno, tema de municipalització de projectes,
en parlarem, aigua, en sí, parlarem, sí, sí. Perquè una formació amb una característica, amb un programa polític tan marcat com és la CUP, que ja ho deia, que arribava amb unes expectatives diferents, dimarts es van aprovar els pressupostos. Com es poden o quines partides d'aquests pressupostos mostren el que portava la CUP en el seu programa electoral?
Bueno, sobretot el que nosaltres aportem en aquests pressupostos és el tema de l'àrea d'acció social, que li donem molta importància. En aquest cas ho porta la Maite Bravo, però com que és un treball conjunt dels tres partits que estem en equip de govern, apostem moltíssim per l'àrea d'acció social, temes d'habitatge, de tenir, diguéssim, un municipi on la gent que té més problemes per exclusió social, doncs nosaltres hi apostem més. I després també hem de ser realistes. El pressupost que tenim a l'Ajuntament de la Bisbal, en temes del dia a dia, més del 50% va destinat a pagar els treballadors municipals, perquè per sort tenim molts serveis municipalitzats, i això te dona un marge que és molt, molt minso a l'hora de fer propostes innovadores. Però bueno, hi ha coses que a vegades no representen econòmiques que es poden treballar. El tema dels processos participatius, amb una sabata i una espardenya pràcticament organitzem uns pressupostos participatius on la gent s'implica i cada cop hi anem posant més de diners d'inversió. La realitat seria que també els pressupostos participatius també treballessin el pressupost del dia a dia. Això és un projecte que a la llarga es pot treballar. Però bueno, també hem de reconèixer que el pressupost de la Bisbal és molt acotat i el marge de maniobra és bastant minso en aquest aspecte. Després, en tema d'inversió, doncs, bueno, doncs nosaltres, en aquest cas, la inversió més grossa que hi ha ara en el pressupost és el tema del carrer Ample, que s'està treballant des d'urbanisme, i després, bueno, per exemple, hi ha un tema que va sortir en els pressupostos participatius, que era el tema de l'Skate Park, que van fer una campanya molt gran als joves d'aquí a la Bisbal, no va sortir, però nosaltres ens ho vam fer nostre, perquè el pressupost participatiu també té això, que ens ho fem nostre el que veiem la gent demana. Uh-huh. I en aquest cas, en l'inversió, doncs hi va una partida pel tema de l'Skate Park. També hi ha un tema de cultura popular, yeah. També estem implementant molt, per exemple, el tema de patrimoni. Hi ha diferents projectes, doncs, que creiem que s'han de treballar. En el pressupost corrent hi ha un tema que hem apostat més per la Fira del Circ, perquè ens van venir a veure, vam veure que pagaven molt poc en els artistes i cada cop els artistes costava més que vinguessin, i hem fet una aposta i hem posat 10.000 euros més perquè la Fira del Circ vivia el perill que es perdés un dia. Doncs nosaltres hem apostat culturalment per aquest tema. Bueno, una mica... De totes maneres, la realitat és la que és, no? I el que nosaltres exercim és de ser totalment sincers, en el sentit de que hi ha moltes vegades que no podem arribar a fer segons quins projectes, i nosaltres el que som és molt clars i molt, molt honestos en aquest sentit.
Mm-hmm. Tenim doble connexió avui amb la Bisbal, Manel Magrinyà, què tal?
Què tal, com estem, Dani?
Bona
i bon dia, Carles. Quasi descuido.
No sé si vols fer alguna pregunta, algun comentari del que ja s'ha dit fins ara, o alguna pregunta nova.
Doncs mira, a mi m'agradaria entroncar amb això darrer que ha dit, que ha comentat en Carles, sobre el tema dels processos participatius. A veure, és una pregunta que es fa molta gent, i jo també me la faig. No seria interessant també que aquests grans temes de ciutat, o sigui, fins ara els processos participatius es passen a la gent sobre temes, doncs, relativament menors, però no seria bo, Carles, que es pogués preguntar a la gent, doncs, per exemple, si realment volen municipalitzar l'aigua, si per exemple, si realment volen aquesta reforma del carrer Ample?
Sí, realment potser tens raó, no? Que hi ha temes que es podrien posar a consulta, diguéssim. En aquest cas, el carrer Ample m'ha vingut acotat una mica, perquè a finals d'aquest any, doncs el 2019, s'acaba el tema del pla de barris, on la Generalitat paga la meitat del pressupost de la inversió, i ha sigut una proposta de que ho fèiem ara o això es perdia, no? El tema dels grans temes de ciutat, de la municipalització de l'aigua, jo penso que potser sí, es podria posar a una consulta popular, perquè un pressupost és un tema, i la consulta popular o un referèndum és un altre, que els municipis podem accedir en aquestes eines. No seria una mala idea, però si tenim un municipi que és, que veiem que podem tenir un servei més, perquè evidentment el guany d'una empresa de l'aigua, com és Sorea o qualsevol empresa que tingui aquest nom, evidentment, si aquest benefici pot revertir en el mateix municipi on després serveixi per fer inversions, creiem que nosaltres, menys nosaltres com a CUP, hi creiem, però tampoc no seria una mala idea que si els polítics que estiguem a l'Ajuntament decidim posar-ho a consulta i la gent decideix el contrari, doncs hauríem d'acceptar-ho. No, jo no ho veig una mala proposta.
Dispensa, Carles, dispensa. Acaba, dispensa.
No, ja més o menys és això.
Digues, Manel.
No, volia entrar en el tema, ara que has comentat el tema aquest de l'aigua, el tema aquest de l'aigua es va presentar a la Bisbal, si no ho vaig errat, el 2016. Heu trigat molt a decidir-vos.
Perquè hi ha un tema amb el tema del conflicte de Sorea, i nosaltres no és que ens hàgim tardat a decidir, perquè nosaltres el que hem fet ha sigut mirar efectivament com estava tot el tema de l'aigua. Aquí va haver una proposta del PSC molt interessant d'adherir-se a la MAP. A la MAP varen venir a fer-nos una sessió per explicar-nos quina era la realitat bisbalenca, com la podíem solucionar, i en aquest cas ara estem treballant amb aquests tres àmbits, perquè clar, el tema de la municipalització de l'aigua no és un tema fàcil, perquè a la Bisbal sincerament no s'ha fet diguéssim ni un estudi de costos ni com està la xarxa d'aigua, perquè portava Sorea, la gent paga directament a Sorea, no paguen a l'Ajuntament, i l'Ajuntament liquida Sorea, paga directament a Sorea, i nosaltres no hi ha hagut des de l'Ajuntament un control real de tot això. S'ha de fer un estudi, clar, i de l'aigua, quan parlem de l'aigua, parlem de tres ítems,
Perdona, Manel, potser tu ho controles més, però jo tenia entès que en tot aquest temps s'estaven fent estudis sobre la municipalització, sí. I ara diu que no s'han fet els estudis. Què s'ha fet fins ara?
S'ha anat treballant, diguéssim, s'ha anat fent diferents moviments, s'ha parlat amb Aigües Vides, s'ha parlat amb diferents... Però s'estava estudiant tot això. El que no s'havia fet un estudi concret de realment quin model havíem d'agafar, que és el que ara estem estudiant gràcies a la MAP, que ens està presentant diferents propostes. S'estava estudiant, però no s'estava estudiant, diguéssim, amb un estudi concret que ens digués tots els ítems com havien d'anar. I ara ens han desgranat més o menys cap on hem d'anar la solució, que això està molt bé, perquè clar, hi ha tres àmbits, el que deia abans, l'abastament en alta, el clavegueram i després l'abastament en baixa, que és aquest realment el que nosaltres hem de mirar, de veure com el podem municipalitzar, o si no cal municipalitzar, a veure quin model podem agafar.
Però la CUP segueix apostant per la municipalització de l'aigua, doncs?
Sí, però evidentment des d'un seny que ens comporta l'estar remenant diner públic. O sigui, estem parlant d'un tema de tots els bisbalencs. Si evidentment això ha de comportar un forat negre a l'Ajuntament i no ho podem assumir-ho, evidentment no ho farem, però si els números comporten i la feina la podem fer, doncs evidentment que tirarem cap a la municipalització de l'aigua. Però això n'hem de parlar de tot. Jo crec que això és un tema de ciutat, que n'hem parlat amb l'oposició, estem parlant tots plegats, a veure com ho podem fer-ho. La idea és fer ara aquest mes una sessió pública en el Mundial, on convidarem la gent d'Aigües Vida, tenim pendent d'un alcalde de la província de Barcelona, que no recordo quin municipi era, i quatre ponents que ens explicaran diferents models i la problemàtica de la Bisbal, ¿vale? Perquè la gent sigui conscient, farem un acte públic, perquè això a nivell de grups polítics de l'Ajuntament n'hem anat parlant, és un tema que anem parlant, anem debatent amb aquest tema. Hi ha gent que està més a favor, altra que no, però vull dir, és un tema que l'estem treballant entre tots, ¿eh? Vull dir que...
Més temes, Manel.
A veure, Carles, perquè volia parlar de la llista. Heu fet una llista potent, realment potent, però tinc un dubte que potser poden tenir alguns altres ciutadans, alguns oients que ens escoltin. Ara fa 4 anys, els primers de la llista no van ser finalment els que hi veu entrar com a regidors.
Sí.
Qui vota en guany la CUP té garantia que, per exemple, per posar dos exemples que van els primers, Alba Solés i Pere Maruny, que repeteix que són el 2 i el 3, vagin a l'Ajuntament si tenen els vots suficients?
En aquest cas podríem posar la mà al foc, que sí. L'any passat, la primera vegada que ens van presentar hi havia una noia que anava de 3, la GES, i quan vàrem decidir que vàrem fer diferents assemblees obertes si entrava en equip de govern o no entrava en equip de govern, nosaltres ho decidim tot per assemblea, ho decideix la majoria, va a missa, i en aquest cas ella no va acceptar el resultat i va decidir que es desmarcava, i per això després va... El següent era en Pere Maruny, que en aquest cas tenia la mainada petita, tenia un tema del que anava a publicar, i va entrar en Josep Maria, que era el número 5. En aquest cas, nosaltres vam estar parlant, i evidentment els que estan els 6 primers que hi ha a la llista, si els toca entrar, els 7 en aquest cas, que som els que hem presentat, doncs estan disposats a assumir el repte d'estar en l'Ajuntament. N'hem parlat i està bastant clar. Ara, a la vida, a vegades, hi ha sorpreses, no? Vull dir, l'altra vegada, també està just sincer, comptàvem treure un o dos, com a màxim. I després vam treure 3 i la situació va ser la que va ser.
A l'hora de fer balanç de l'última d'aquesta legislatura, arrel dels problemes amb la zona blava i l'àrea de recaptació, l'oposició ha posat el crit al cel duríssimament amb la gestió de l'àrea econòmica, i hi ha moltes crítiques dirigides bàsicament a la regidora Carme Vall. Us en responsabilitzeu?
Allò em cau, jo he estat treballant, tots hem estat treballant colze a colze amb la Carme Vall, i considerem que és una persona supervàlida, les coses s'han fet com s'havien de fer. Evidentment, si ens hem equivocat amb alguna cosa, nosaltres també en som corresponsables, vull dir que per això formem un equip de govern i parlem les coses. Evidentment, aquí se juga el joc de dividir-se, perquè nosaltres defensem unes coses, l'Esquerra té dades plantejaments, però moltes vegades trobem aquests equilibris. Però en aquest cas, vull dir, lleialtat total amb el que ha passat, perquè ho hem decidit entre tots. El que va passar a la zona blava, podríem parlar de que si ho havíem de comunicar amb els portaveus de l'oposició. Fins aquí podem estar d'acord. Però després de l'ús que se n'ha fet d'aquest tema per temes electorals, no hi estem totalment d'acord. I penso que l'àrea econòmica tindrà els seus problemes com tenen altres àrees, però evidentment la gestió que ha fet la Carme Vall nosaltres la defensarem al màxim. Vull deixar-ho claríssimament.
Manel.
Carles, una de les vostres propostes ara fa 4 anys era facilitar la participació en els plens municipals. I la veritat és que en aquest sentit sembla que no us hagueu sortit gaire, doncs són tan avorrits i tediosos com sempre, noi.
I és tu que hi vas a tots, Manel?
No ve tots, perquè els que anem a tots som nosaltres i ho patim, el que diu en Manel, que té tota la raó del món. Que el rom s'ha de canviar, el rom de l'any 98 ens varen comprometre i la veritat és que no ho hem fet, i en això entomem la nostra mea culpa, que crec que és un deure que hem de fer. O sigui, els ciutadans haurien de participar en cada punt que es parli. És que està tot tan encotillat i tan encasillat que realment és molt feixuc i clar, quan et ve algú el pesta te sorprèn, perquè dius, ostres, és que sembla que els estem expulsant, no? I crec que això és un tema que hem de canviar ja. Vull dir que ho hem de fer-ho i no ho hem fet i assumim la nostra responsabilitat, eh? Perquè el dia a dia se te menja, vas deixant temes i la veritat és que, bueno, després te'n dones compte que, esclar, després et deixes que la gent no participa en els plans, però és que ho fas infumable, és infumable. Però,
i a més, a nivell de participació, jo diria que el de la Bisbal, sobretot sent el de la capital de la comarca, és dels pocs municipis grans que les paraules d'aquell ple se les emporta el vent, diguem, perquè no les podem escoltar en cap ràdio ni les pot transmetre en directe a la web. Vull dir, els ciutadans que siguin a casa no poden seguir el que s'explica en aquest
ple. No. És un model totalment arcaic. No té raó de ser. I això es van comprometre que ho faríem i jo crec que això ha de ser un tema que ho hem de fer-ho aquest cop. Vull dir que... La idea és que en el programa hi sigui i ho fem de veritat.
Manel,
com altres coses hem intentat fer i ho hem pogut fer-ho, aquesta no ho hem fet.
Manel, anem acabant.
Doncs mira, a mi m'agradaria dir una cosa, perquè, esclar, jo tinc una satisfacció, és que em sembla, tu te'n recordaràs, Carles, que em sembla que us vaig fer a la vostra primera entrevista, us la vaig fer jo mateix a Ràdio Bisbal, ara fa gairebé 4 anys, te'n recordes?
Sí.
Doncs bé, llavors, aquell dia, entre les coses que llavors em veu dir, vau fer molt, insistir molt en el tema de la dinamització del petit comerç, cooperatives de consum, un producte local...
Sí.
Què s'ha fet al llarg d'aquest mandat des de l'equip de govern del que formeu part?
La veritat és que, bueno, des de l'àrea de promoció hem intentat dinamitzar el comerç en tema de fires, però la veritat és que crec que hi ha molt de... Molt... Mira, justament ahir vam tenir una trobada amb en Marc Carreras de l'associació de ceramistes, per parlar una mica del tema com estava, i és veritat que el tema de comerç està molt complicat perquè, a més, els costums, diguéssim, de compra han canviat moltíssims. Internet, bueno, el petit comerç, molts petits comerciants doncs no s'han adaptat al sistema. Ara, aquest últim trimestre, han tancat 7 botigues al centre de la Bisbal. Però és clar, també, com a ajuntament, moltes vegades els temes administratius són molt feixucs i quan algú porta una proposta, doncs tampoc no ajudem massa a l'hora de... I crec que tot això s'ha de canviar una miqueta, hem de posar facilitats en tema d'artesania, en tema de tallers així, d'oficis que es poguessin posar al centre, però la veritat és que hi ha molta feina a fer i la veritat és que no hem pogut incidir moltíssim en aquest tema. Perquè, bueno, tots teníem les nostres feines, la nostra feina a l'Ajuntament en diferents àrees, hem dinamitzat algunes àrees i les altres, hòstia, és que també costa una mica en el tema del comerç, costa bastant. I ara mateix, per el que preocupa, per exemple, el tema del carrer Ample. El carrer Ample, ara, quan si hi ha obres durant 8 mesos, què passarà amb els comerços del carrer Ample, no? És una preocupació que tenim els comerciants i que també tenim nosaltres, no? Perquè, clar, molts comerciants estan filant, bueno, estan en un fil de tancar o no tancar, no? I, hòstia, i què passarà? Una vegada estigui recordat, aquesta gent podrà tornar a engegar el seu projecte després de 8 mesos d'obres. És un tema que ens preocupa bastant. I la veritat que el petit comerç és un tema pendent, però moltes vegades no només depèn de l'Ajuntament, també depèn dels comerciants. I aquí tots plegats hauríem de fer pinya a veure quines solucions trobem. Jo crec que ja n'hi ha de solucions imaginatives. I després el que, en tema de promoció, crec que hauríem de fer una promoció molt gran de la Bisbal en temes culturals, en molts temes, per exemple, en turisme de les Gavarres, no? De poder visitar les Gavarres tinguin un punt de sortida de la Bisbal. Hi ha molts temes a treballar d'aquí, vale? Vull dir que... No sé si m'has explicat.
Doncs Manel, si no tens cap altra pregunta, ho deixarem aquí, que ja portem més de 20 minuts d'entrevista.
Doncs per mi ho deixarem aquí. Saludar doncs als oients, saludar-te a tu, Carles, i
moltes gràcies.
Carles Puig, candidat de la CUP a la Bisbal, seguirem parlant perquè a més haurem de fer debats electorals i entrevistes durant la campanya i tot això, o sigui que seguirem en contacte. Carles Puig, moltíssimes
molt
gràcies
bé.
Per ser avui al Supermatí.
Que vagi molt bé,
bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Hora de repassar l'activitat cultural ho farem després. Ara el que hem de fer és explicar-vos les notícies que tenen a veure amb Catalunya, Espanya i la resta del món. La secretària judicial del jutjat número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, relata que va tenir por i que era impossible sortir per la porta, diu, per l'allau de gent i el tumult. Són paraules literals que va dir. Explica que va recórrer com última opció al jutge d'instrucció, que li va donar mitja hora a Trapero per treure-la de l'edifici.
Fins i tot ha desvetllat que ella va arribar a demanar un helicòpter, però que no era factible perquè al terrat hi havia moltes antenes. Finalment, ha explicat que va haver de saltar un muret d'un metre i despenjar-se per accedir al terrat del Teatre Coliseum i sortir camuflada entre actors passada la mitjanit quan el teatre ja estava buit.
La policia judicial requereix al Parlament més informació sobre l'acte de presentació de la llei del referèndum al TNC. Els agents, per instrucció del jutjat número 13, demanen un permís de 5 dies a la cambra per atendre la petició.
Segons ha avançat Televisió Espanyola i ha confirmat l'ACN, agents s'han personat a la cambra catalana i han presentat un requeriment per comptar amb més informació en un termini de 5 dies. Segons fonts parlamentàries, una parella d'agents vestits de paisà han presentat un escrit al registre de la cambra i no han fet cap escorcoll. Segons aquestes mateixes fonts, els agents han deixat les armes a l'entrada tal com es correspon.
Notícia sorpresa, que és que Cabify torna a Barcelona avui. Després d'acceptar les condicions del decret de la Generalitat que regula els BDC, l'empresa, que va suspendre el seu servei a la capital catalana fa poc més d'un mes, deixa clar que no compleix els requisits.
En un comunicat, l'empresa deixa clar que això no vol dir que comparteixi les condicions del decret i exposa que la seva principal preocupació des d'aleshores ha estat la definició d'un nou model que, ajustant-se a les restriccions introduïdes, permeti als usuaris comptar de nou amb alternatives eficients de mobilitat. Recordem que Cabify i Uber van anunciar que suspenien el seu servei a la capital catalana, coincidint amb l'entrada en vigor del decret de la Generalitat fa poc més d'un mes.
En l'agenda de Sant Feliu de Guíxols hi podeu menjar el Peixo Palo fins al 18 de març.
La campanya gastronòmica recupera i reinterpreta tot el sabor d'un plat de tota la vida, fet a partir del bacallà sec. La tradició ens diu que per Quaresma no podem menjar ni carn ni ous, sinó peix. I el peix més tradicional per la Quaresma és el bacallà. Així doncs, durant aquests dies, a una quinzena de restaurants, amb menús d'entre 15 i 40 euros, hi podeu degustar aquest plat.
Doncs ja ho sabeu. I divendres, a Palafrugell, com us explicàvem abans, celebren el Dia Internacional de la Dona.
A 6:15 a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell hi fan contes coeducatius. Vet aquí, a càrrec de la companyia Clown a Clown. I a 10:15 al Centre Fraternal hi fan el segon sopar de dones, on cadascuna porta quelcom de menjar i compartir. Cal inscriure's prèviament.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garbinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. I a més, sent dijous, millor encara.
Sí. Amb ganes de començar.
Amb ganes de començar el cap de setmana, anar al cinema i veure, perquè tenim alguna estrena molt important aquesta setmana, eh?
Sí, sí, diguéssim que ja comença la temporada forta i aquesta setmana ja arriba la primera potent, que seria aquesta Capitana Marvel.
Espera, abans et volia comentar que vaig anar a veure l'altre dia Podràs perdonar-me algun dia.
Ai, què et va semblar?
Em va agradar.
Està bé, eh?
Està bé. No...
Sí, sí.
Allò que et vaig dir que el tràiler me l'havia espatllat, al final no. Més o menys és el que ja s'explicava, però més enllà de la història, la forma, la seva actuació, mira, em va agradar.
Sí, sí, és una història, a més a més, molt curiosa, amb uns personatges molt estrambòtics.
Sí, exacte. Sí, sí. Jo, si encara la fan i encara la podeu trobar en alguna sala, als cines, o en el moment en què la facin aquí a casa nostra, doncs aneu-hi perquè és molt bona. Deies que comencem per Capitana Marvel.
Correcte.
Así que los Skrulls son los malos. Y usted es una Kree, una raza de nobles guerreros.
Héroes, nobles héroes guerreros.
Una pel·lícula de la saga dels Vengadors?
Sí, 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 eh? Correcte. El que passa que ens queda res, una mica més d'un mes i mig perquè s'estreni Vengadores Endgame, no? Yeah. Que acabarà... Sí, 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 acabarà aquesta història riu de 10 anys i un dels personatges importants que veurem en aquesta pel·lícula és aquesta Capitana Marvel que encara no ens havíem presentat, no? I aquesta pel·lícula serveix per dues coses. Primer, per presentar el personatge, més en el passat, perquè l'ambienten la història en els anys 90, per tant, ens retrobarem amb ella, Vengadores Endgame, a l'actualitat, i l'altra per que sigui la primera pel·lícula d'una superheroïna de Marvel, protagonitzada exclusivament. És a dir, fins ara totes les pel·lícules de personatges en solitaris eren homes, doncs introduint per primera vegada una dona, no? Una mica el que va fer també en Wonder Woman DC, doncs en aquest cas doncs, tenim aquesta Capitana Marvel, per Marvel, pròpiament dit.
Quina casualitat, no?, que s'estreni el 8 de març?
No.
Diria que casualitat. No és casualitat, eh?
No, que va. Això que Kevin Feige ho té molt, molt ben estudiat i sap perfectament quina era la data que volia que era fos aquesta, el dia de la dona per estrenar aquesta pel·lícula, no?
Sí, sí. I què? Què ens semblarà?
Home, a mi el trailer de moment que he vist fa bona pinta. Hi ha imatges que són molt xules, a més el fet d'agafar doncs, tot aquest passat de, com a aviadora de les forces aèries de l'exèrcit dels Estats Units, això ens recorda una mica a Top Gun, no? Per cert, la pel·lícula tindrà bastantes algunes referències a aquesta saga de la pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise. A més, ens retrobarem amb personatges com el Samuel L. Jackson i Fury, però en aquest cas l'han hagut de retocar digitalment perquè això està inspirat, ja hem dit, als anys 90, per tant, l'han hagut de rejuvenir. Potser ens trobarem amb ell en un aspecte que ens recordarà el que tenia, per exemple, a Pulp Fiction.
Vols que et digui el percentatge d'aprovació a Rotten Tomatoes?
Sí, a veure, digue'l.
Un 83.
Sí, per això hi ha hagut molta polèmica amb el tema de Rotten Tomatoes. No sé si t'has assabentat del que ha passat.
No.
Uf, doncs... l'actriu principal, que és la Brie Larson, que està interpretant la Capitana Marvel, va fer unes declaracions molt fortament feministes i es va queixar que la indústria del cinema, i en especial el món de la crítica cinematogràfica, la gent que parla de cinema, està molt monopolitzat per homes i que hi haurien d'haver-hi més dones. Això es veu que no deu haver sentat, no ha sentat molt bé segons quins sectors.
Sí.
I aleshores s'ha fet una campanya anti aquesta pel·lícula.
Sí, home.
Amb l'objectiu de boicotejar en Rotten Tomatoes. D'aquesta manera va haver-hi com una mena de...
de... Bueno, Rotten Tomatoes té un apartat en què el públic, diguéssim, pot donar la seva opinió, pot mostrar el seu interès. De cop i volta, quan això va sorgir, van començar a aparèixer valoracions del públic negatives d'una pel·lícula que encara no havien vist. No? Rotten Tomatoes el que va fer va ser parar-ho, frenar-ho, i aquí s'ha acabat. I al final només han sortit les crítiques, que veuràs també que són crítiques una mica estranyes, és a dir, tenim un 83% de la gent que li ha agradat, però la gent que no l'ha agradat, si llegeixes la crítica, o sigui, està totalment en contraposició a la gent que sí, és a dir, diuen coses molt contràries. Per tant, sembla ser que bé, una mica doncs l'extrema dreta que tenim aquí no és exclusiva d'aquí, no? També doncs hi ha doncs, aquest tipus de Estats Units i això en aquest cas ha afectat aquesta pel·lícula i ara la campanya, com que Rotten Tomatoes, diguéssim, va aturar per un cantó, si vas a mirar la puntuació de la pel·lícula IMDb de públic que no l'ha vist, doncs la pel·lícula està en un 5 poc.
Sí. I Metacritic un 60 poc.
Sí, sí, sí. O sigui, aquí, bé, diguéssim que la campanya aquesta igualment ha intentat crear influència a través de les xarxes socials, de la pel·lícula que és una merda, que, bueno, coses d'aquest tipus. No, fake news, però en aquest cas traspassades al cinema i concretament en aquesta pel·lícula. Em sembla un tema molt, molt greu, eh? Vull dir, és que i aquí el tema de fake news ja l'estem patint, no? Fins i tot en mans de les judicials. Però en aquest cas ens toca doncs, al cinema i li ha tocat en aquesta pel·lícula per fer unes declaracions de reivindicació simplement del paper de la dona en el cinema i a la indústria i a la crítica i a tot el que envolta això, no? Però bé, no sé.
Vinga, quina més?
Va, vinga, anem per una altra, que seria Mula.
Mula.
Joder. ¿Necesita ayuda, señor?
Hola, gente. La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antepuse el trabajo a la familia. Por querer ser alguien importante de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa. He sido un padre nefasto. Un marido nefasto. Lo he echado todo a perder.
Clint Eastwood, tenim aquí.
Correcte, sí, ja tenim ganes d'aquesta pel·lícula, que ha arribat amb cert retard, eh? Ja fa un mes, un parell de mesos, tres, que s'ha estrenat als Estats Units. Ens arriba ara, és l'última pel·lícula dirigida i protagonitzada per Clint Eastwood, que si no té 90 anys jo diria que els està a punt de fer. Vull dir que la cosa té molt de mèrit, eh? I ja des de Gran Torino, que és una pel·li que per cert va fer fa 10 anys, que ens pensàvem doncs, que aquesta com a mínim seria l'última protagonitzada per ell, no? Perquè sí que anava dirigint. De fet, és difícil trobar papers amb personatges de 80-90 anys, és complicat. Però en aquest cas li ha vingut de perles per fer aquesta història, a més a més, està basada en fets reals, d'un veterà de la Segona Guerra Mundial que va ser arrestat per la DEA perquè durant 10 anys va estar passant droga de Mèxic als Estats Units. Sí. Anava passant, un home gran, allò que te'n fies, no? I l'home, doncs, feia això, precisament de mula, perquè la vida, la cosa no li havia anat bé. I de totes maneres la pel·lícula omple molts de buits perquè tampoc se sap molt quins són els motius que el van portar a fer això. Per tant, també la pel·lícula ficciona molt, moltes de les coses d'aquesta història real.
Ja, la mula. Vaja, no sé, jo el tràiler no m'ha tret, m'ha tingut la sensació que ha d'estar bé. Rotten Tomatoes un 70%, no està mal.
Home, és un Clint Eastwood, jo crec que és d'obligació ja d'entrada.
Sí, sí. Va, que tenim poc temps. L'altre que diem, que expliquem, com es diu?
Mira, una de zombis. La noche devora el mundo.
You think they're secure? Or are we all goners?
Buonasera, señorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
The hardest part is not knowing what's happened to them.
I can't believe you came.
Zombies.
Zombies, doncs bé, això és una pel·li de zombies però és de baix pressupost, eh? De fet, hi ha un actor protagonista bàsicament, un sol escenari també, que és el seu apartament de París on queda aquest protagonista atrapat sol i tot transcorre en això, en aquest bloc de pisos que ell queda allà i intenta sobreviure.
Ai, ja ai, està.
La pel·li
No, no inventa massa res, no? Però està bé el punt de vista diferent que dona la història, que li dona un cert aire d'originalitat. Està bé, és una bona pel·lícula, eh? Vull dir, no, no és una pel·li d'aquelles per trencar molt lluç, però està bé, jo la recomano, m'ha agradat aquesta.
Vinga, i l'última que expliquem avui és Corgi, les mascotes de la reina.
Exacte.
Jo no hauria d'estar engaviat. Sóc el Corgi de la reina.
Que, atenció, notícia, s'estrena en català.
Sí, bueno, les pel·lícules de dibuixos animats ja ho solen fer, les altres, desgraciadament, no, però bé, en aquest cas és la història del gos de la reina d'Anglaterra, que crea un conflicte diplomàtic i arran d'això, doncs, l'expulsen i, clar, ell acostumat a les palaus i aquestes coses, doncs, haurà de viure al carrer, no? Amb aquest xoc de la bèstia.
Ignasi, que tinguis molt bona setmana, molt bon cap de setmana i fins dijous que ve.
Vinga, ens veiem la setmana vinent. Una abraçada.
Adéu. Adéu. L'últim que fem cada dia al programa és saludar l'Albert d'Aparicio, que ens explica quin temps farà avui.
Tot i el cel mig entrenyinat de primeres hores del matí, avui gaudirem d'un matí en general força assolellat. De cares a la tarda apareixeran nous núvols que deixaran el cel mig cobert. Pel que fa a la temperatura, baixa lleugerament, tant la màxima com la mínima, i el termòmetre oscil·larà avui entre els 5 graus i els 17. Pels propers dies dominarà el bon temps i farà força sol fins a finals de setmana amb alguns intervals de núvols que decoraran el cel.
Bon cap de setmana, així que aprofiteu-lo. De fet, nosaltres ens tornem a escoltar demà, que tornarem aquí a ser aquí per fer un nou supermatí de butxaca perquè ens adherim a la vaga feminista. Fins demà.